Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per la fidelitat.
Què tal, amics i amigues del cinema i les sèries? Com esteu? Encantats d'estar una setmaneta més amb vosaltres des d'ací, des de Ràdio Godella, per a tota la xarxa d'emissores municipals valencianes i també per als nostres canals de podcast. Programa que tenim especialment ganes de començar perquè hi ha alguna sorpreseta que altra amb contingut molt interessant i fins ací vaig a llegir. Que comence el programa 26 de Sinestèsia. Què tal, Lluís? A soletes estem avui? Bé, a soletes entre cometes, si no diguem més coses.
De moment estem tu i jo. Doncs molt bé, tenia moltes ganes ja de tornar. A més, perquè hem preparat un programeta, crec que molt gustoso, i la veritat és que tinc ganes de que arribem a eixa sorpreseta que després anirem contant, encara que per xarxes ja m'anà deixant algun detallet.
Alguna coseta ja sap la gent, però com sempre parlem d'actualitat, d'estrenes, per a posar-nos un poquet al dia de què s'està moguent al món del cinema i les sèries. I, per cert, ens informava la nostra amiga Maria Colomer que al seu poble, a Carcaixent, està tenint lloc ara mateix el rodatge d'una pel·li, Holy Blood, dirigida per Jesús Font i protagonitzada per Òscar Casas, Isa Montalbán i Secund de la Rosa, entre altres. Així que, si sou de la zona, de segur que heu vist per allí moviment i estarem ben a prop per a seguir-li la pista, no?
Òscar Casas, germà de Mario Casas, que està, diguem, clavant el cap, ja veurem, perquè crec que té una addicció encara pitjor que la del seu germà. Però bueno, és xula la notícia. Una llàstima que no isca la pròpia Maria com a
estaria bé, Maria, fes algo, passa per ahí per darrere o algo. Bé, i abans d'estrenes a sales, Lluís, esmentem les dues estrenes de la nostra plataforma de cinema favorita?
Doncs sí, estem parlant de Filmin i és que han obert un canal superinteressant esta setmana que es diu Este rodaje es un infierno, que és les seues col·leccions, no?, que sempre acerten molt bé en el nom i en les temàtiques, on podrem veure Lost in La Mancha i He Dreams of Giants, els dos documentals que parlen del projecte de Terry Gilliam, El hombre que mató a Don Quijote, que finalment sí que se va poder estrenar fa un parell d'anys amb no molt bon resultat, perquè recordem que és un projecte en el que porta Terry Gilliam com 20 anys, on ha mort gent, on han passat inundacions i sequies i mil desastres naturals, i la veritat és que és un dels grans rodatges maleïts de la història del cine recent.
De fet, és molt més interessant, crec jo, veure Lost in La Mancha que la pròpia pel·lícula. Jo no he vist He Dreams of Giants, però la tenim ara a Filmin per a posar-nos al dia i conèixer més coses al darrere d'esta pel·lícula, com deia Lluís, maleïda, que sempre està en les portades de quan se parla d'un rodatge boig. Doncs ahí està El hombre que mató a Don Quijote de Terry Gilliam. No sé si esto vos sona un poquet, que a mi me feia molta il·lusió que sonara el programa d'avui. La setmana passada parlàvem de Doraemon, de Dragon Ball i tal.
I vamos.
I no li té res que enveixar.
Sense exagerar ni un poquet, pot ser que sigui la millor obra maestra de la composició de música mai feta.
No te resaborea. Bueno, un poquet. Estàvem parlant de Don Quijote.
Jo vull pensar que Terry Gilliam la posava de film musical en els moments...
Però això va anar tot tan mal,
va anar fatal, perquè no en tenia res.
De veritat que ens encanta este tema i quan podem... Jo crec que alguna temporada ja havia sonat i avui també era el moment. Bé, anem amb estrenes de sales de cinema. Destaquem dos grans films. El primer d'ells prové de Colòmbia, tot i que el seu director és... Bé, anava a dir espanyol, però com ell sempre ha dit, que se sent més francès que espanyol, això ho ha dit en moltes declaracions, i que això d'espanyol només és perquè ho posa al seu DNI, doncs diguem, director francès Fernando Trueba, que va a estrenar esta setmana El olvido que seremos.
Enseñar, he enseñado bien poco. Si acaso siempre pretendí enseñar a pensar con libertad.
Fuiste el primero que se atrevió a hablar de salud pública en este país.
Ahí escoltàvem, Lluís, a ni més ni menys que a Javier Cámara. Que ha vist l'accent que posa, que me fascina, me fascina.
Doncs sí, ho fa perquè s'ha posat en la pell de Héctor Abad Gómez, que va ser un metge que va dedicar gran part de la seva vida per lluitar pels drets humans a la ciutat de Medellín. I, malauradament, i és un spoiler, però vaja, és un spoiler de la vida real, estem parlant d'un biopic que porta implícita la seva mort perquè el metge va ser assassinat per un grup paramilitar feixista. O sigui que... La pel·lícula té molt bona pinta, ha rebut bones crítiques, perquè Fernando Trueba de veres que porta uns anys també un poquet irregular, i crec que només per la interpretació de Javier Cámara i per conèixer la història, crec que ja paga la pena.
A més, Premi Goya, millor pel·lícula iberoamericana, ja parlarem d'este premi, amb aquella anècdota de Fernando Trueba parlant en la seva webcam des de casa amb el so llevat, cosa que ens ha passat a molts de nosaltres durant esta pandèmia. I bé, també interessant saber que el guió és de David Trueba, tot i que està basada en la biografia que va fer el propi fill del metge, no? Però ha sigut David Trueba qui l'ha adaptada per a format cinematogràfic i Fernando Trueba l'ha dirigida. Jo crec que molt, molt bona pinta, que serà una de les pel·lícules que veurem esta setmana.
Doncs sí, el tàndem dels Trueba no falla. David és un grandíssim guionista, encara que també ha demostrat que és un grandíssim director. I ja t'he dit que esta sí que crec que Fernando Trueba torna als orígens del seu bon cinema. Anem a continuar en la segona recomanació, que ens du a Bòsnia i Herzegovina, perquè aquesta setmana s'escena també Quo Vadis Aida, una de les nominacions internacionals als Oscar d'enguany. Es situa, com dèiem, en la Bòsnia dels anys 90, en plena guerra dels Balcans, i amb Aida de protagonista, una dona que treballa com a traductora a l'ONU i que disposarà d'informació privilegiada per ajudar a la seva família que fugeix de l'exèrcit serbi.
Una pel·lícula que ha sigut guardonada amb moltíssims premis allà on ha anat i, de fet, s'està dient que és una de les estrenes europees de l'any, així que també totes i tots a vorela, nosaltres també a puntaeta en majúscules. Y parlamen la semana pasada, Lluís, de La Comunidad del Anillo, y esta semana reestrena Las dos Torres, obra mestra, pot ser, de fet, la millor de la trilogia, per lo menos per a mi.
Amb el llibre també passa, i crec que passa molt en este tipus de trilogies, que per a molts també L'Imperio Contraataca és la millor de la trilogia original, que és com ens oblidem de sensibleries i de els grans objectius i anem a lo bo, a la batalla i dues hores de batalla i mort i destrucció, i crec que la fa molt divertida també.
I també se reestrena una altra pel·lícula que nosaltres vos ho diem perquè si aneu a vorela ens voreu allà, perquè nosaltres anirem a vorela, que és la pel·li soviètica del 85, Massacre, ven i mira, una pel·lícula d'Elem Klimov, una pel·lícula que es va fer per encàrrec en aquell moment per a celebrar el 40 aniversari de la victòria dels soviètics davant els nazis. I és poc coneguda, però realment una pel·lícula molt potent i que està en totes les llistes de millors pel·lícules antibel·licistes. I creiem que és una bona ocasió per a vorela en pantalla gran, que tindrem l'oportunitat de veure-la els que vivim a València o a prop d'ella, perquè el dimecres i el diumenge de la setmana que ve, a les 6 de la vesprada, la teniu a la Filmoteca de València. Així que una gran reestrena, Lluís, que podríem canviar els nostres plans o directament anar, perquè no tenim cap pla.
Prioritzar este pla. Perquè, cada mes sí. Sempre està bé celebrar victòries contra els nazis, que jo crec que és una cosa que s'està perdent i oblidant i potser
bon moment,
la gent estaria bé que anara recuperant aquest bon hàbit.
Doncs sí. I més enllà d'estrenes a les sales i a les plataformes de les que vos hem parlat, si vos pareix, ens n'anem directament a una estrena que va arribar a Netflix la setmana passada i que hem vist durant estos dies i que no la anunciarem la setmana passada perquè, sincerament, creiem que anava a passar més desapercebuda de com ha sigut, no? Que és Els Mitchell contra les màquines.
Que comience el plan.
Los últimos humanos tienen que estar por aquí. Espera.
Ya vienen.
¿Es un coche familiar naranja de 1993? ¿O es un...? ¿Quiénes son esos guerreros imparables?
Somos los Mitchell, los únicos que podemos salvar el mundo. Lo siento.
Ahí están esa familia tan peculiar y tan divertida, els Mitchell. Lluís, una película d'animació que, com dèiem, no creiem que anava a tindre tant d'èxit i tampoc que ens anava a agradar tant, perquè quan parlàvem la setmana passada de preparar el programa d'esta setmana i vam veure que tenia tanta rellevància a esta pel·lícula, vam dir, bé, anem a donar-li una oportunitat, però realment no sabíem que ens anava a apassionar, perquè ens ha apassionat. És una pel·lícula divertidíssima, molt original i que crec que de veritat va marcar un abans i un després a l'hora de percebre el cinema d'animació familiar, perquè li diu a Pixar que ja està bé de fer tot això que fa Pixar i anem a mesclar coses, anem a fusionar estils d'animació, anem a riure-nos al final també del propi format i a gaudir al final. En definitiva, ese és l'objectiu dels Mitchell contra les màquines.
Sense exagerar ni un poquet, estem parlant de la millor pel·lícula de la història del cine. Ja està, Pablo.
Com sempre, tu no exagerem mai.
No, res. No, estic molt d'acord. De fet, abans de veure-la me van entrar ganes perquè, ja t'he dit, com tu has dit, no la coneixia, no estava tan posat en l'estrena. De fet, estem esperant també que arribi Luca de Pixar i esta és com a que ens l'han colat abans, a més sense poder veure's en les sales grans de cinemes. I algú deia, mentre que Pixar està tirant a coses ja molt grandiloquents i molt transcendentals, també és d'agrair una pel·lícula molt ben feta i molt ben treballada, però que és molt més planera, no? Encara que els xiquets segueixen connectant amb el cine de Pixar, òbviament. Però crec que aquesta pel·lícula és molt honesta en el que proposa. O sigui, el que tu dius és cinema familiar amb guinyos i detalls per a gent de totes les edats, però a més en una il·lustració molt ben feta, supercurrada, molt divertida, plena de gags, amb personatges secundaris molt ben treballats també, i després amb eixa crítica un poquet agarradeta en pinces, perquè a més ve de Sony, com deies, de les relacions interpersonals amb els aparells electrònics, amb internet, i bueno, tot això. Al final també el beef que li llança Sony als demés també està ahí, perquè diguem el que ho ocasiona tot, el malo, és una mescla entre Apple i Facebook, perquè es diu Mark com Mark Zuckerberg, i és un poquet el rotllo Apple.
El nom Pal, no? Que és sobre...
Sí, amb el nom agafar... i el tipus de presentacions que fa, que era com feia Steve Jobs ahí en plan modern. En
no, i l'estil del mòbil, que és tot, així, sí. L'estètica aixina blanqueta d'Apple, no?
O sigui, que Sony ahí també fa la seua... clava un poquet la seua... quota de mercat intentant lluitar i mantindre l'estatus quo, però vaja, llevant això, que amb les grans corporacions jo crec que sempre passa, si ens baixem un poquet a la història, crec que han aconseguit una família que no proposa res superoriginal, és una família tipus, home, dono, amb xiquet i xiqueta i un gos, vull dir, no han inventat la pólvora, però funciona molt bé, i no amb els personatges, però sí amb les aventures que els passen, i mitjançant les tècniques, les textures, adaptat als nous temps, crec que sí que aconsegueixen crear un producte molt interessant.
La veritat és que també ens agrada veure aquest tipus d'animació, i Sony Pictures, al final, ja venia d'haver fet un producte d'animació que ens va fascinar, que va també trencar un poquet l'estil d'animació familiar al que estàvem acostumats, que és amb Spider-Man, un nou universo.
Sense exagerar, la millor pel·lícula de la història del cine.
I quina és la segona de les dues?
No ho sé.
Ah, les dos estan empatades, no?
No sé, la veritat és que vaig aixir dient, ai, que guai, la millor pel·lícula d'animació de l'any. Mm-hmm. I no ho sé, no sabria dir-te.
És que, clar, estem parlant de que Sony s'està colant, i a mi m'agrada moltíssim que aquest estil d'animació canvie un poquet a tot el que estem acostumats, primer amb Disney i ara amb Pixar, amb aquesta animació, diguem, ja més clàssica. I tot i que el que deies tu, no?, de que les temàtiques Pixar les està portant a un altre món, i que se ho agraïm moltíssim, que ja ho vam dir amb Inside Out i ara també amb Soul, ens agrada també que els xiquets i xiquetes pensen més enllà d'una història bàsica, plana, com podria ser la família Mitchell contra les màquines, però... si parlem de tècnica, a mi m'agrada molt perquè pareix ser que quan veies una pel·lícula com Soul creies que ja no se podia fer més coses més enllà de la tècnica d'animació, no? Al cinema, perquè dius, és que les textures són tan perfectes, l'ambientació és tan cuidada, tots els detalls estan ficats al mil·límetre. Doncs bé, pot ser que no hi hagi tants detalls en esta pel·lícula, que encara així està molt cuidada, i això evidentment que sí, però és que estem parlant d'un estil que fusiona imatge real, imatge de memes, efectes d'emoticono, GIF, i tot això està ficat en una pel·lícula, i aleshores, quan l'estàs veient, no pots fer una altra cosa, més enllà que somriure, que passar-ho bé, i perquè t'estàs imaginant que estàs consumint un producte que va més enllà d'una pel·lícula, i que crec també que ahí porta un metalenguatge dins, que és lo que està defendent la protagonista en tot moment, no? Pare, a tu no t'agrada que jo porti el mòbil, però és que és la meua forma ara de comunicar-me. I tot i que hi va també dins d'aquest missatge una crítica a que estem totalment viciats a la pantalla, també està parlant de les noves generacions, i també l'està dient a l'home major, senyor... pot ser també haig de canviar un poquet la teua visió de com entendre el món que ens rodeja, no? Així que me pareix que entre el missatge i l'estètica és una pel·lícula molt, molt rodona i molt, molt gaudible.
Doncs totalment. És una pel·lícula on darrere està Lord i Miller, que crec que és la garantia d'èxit, perquè els directors en si d'esta pel·lícula són recent vinguts i no són coneguts, però Lord i Miller, ja sabeu, van començar amb l'animació clay, amb plastilina, amb Wallace i Gromit, amb tota aquesta tradició que després va anar derivant a una animació ja 3D, com és la d'ara. I sí que em pareix molt interessant que se vagin sumant noves tècniques i noves maneres d'entendre, perquè crec que Pixar va seguir exprimint-se el cervell i tratant dels xiquets com a adults, que m'agrada molt, i crec que estaran pensant la seva pròxima pel·lícula quina metàfora claven o a quin món se'n van o a quin subconscient apel·len, però en canvi crec que aquestes altres tenen, diguem, a nivell narratiu, algo més senzill, que és, vale, pues jo vaig a contar una història d'un gat que se'n va en un porc i fan aventures, i pareix senzill, però el repte ahí és que això siga realment original i que siga icònic com passa en esta pel·lícula de Mitchell. Així que jo ho agraeix perquè, a més, sota la seva aparença de pel·lícula més estàndard, crec que està superben treballada. Els colors d'esta pel·lícula són increïbles, la varietat cromàtica que hi ha cap al final de la pel·li, així com més cyberpunk, és una passada, i les il·lustracions són precioses. I crec que això també s'ha de posar en valor.
I la construcció de personatges, Lluís, i si vols acabem amb això, però una família amb 4 membres, 5 membres, perquè hem de contar que és molt important tant per a la trama com per a que te ho passes genial, Monchi, que és el gos, la construcció de personatges me pareix també molt, molt encertada, i tot i que hi ha un personatge dels 4, que no sé si te va passar a tu, que en un primer moment t'està caigant no mal, però li estàs veient poca profunditat, com és la mare, que a l'hora d'actuar amb els altres membres de la família o amb l'entorn o amb el problema que està passant, no, al món, que és el dels robots, pues, pareix un poc sosa, no? Que dius, no trobes el seu lloc. Clar, al final passa una cosa que fa que li doni tota la volta i que el poder esté en la dona, no? I que també me pareix molt interessant, per exemple, com fica la relació o els gustos sexuals de la xiqueta. perquè la xiqueta li agraden les dones, les xiques, però no incidís ni en res, en cap moment, en aquest, entre cometes, problemàtica que podria haver ficat aquest tema dins de la família o dins de les amistats. No, li agraden les xiques, la mare li diu quan me vas a presentar a la xica que t'agrada i passa totalment per damunt. I me pareix també que és una forma molt subtil i molt avançada de representar ara mateix, bé, en este cas, la homosexualitat d'ella, però que sempre és d'agrair i sempre ho hem parlat, que no es tracte com un tema principal de la història. No perquè la xiqueta siga lesbiana s'ha de parlar de que siga lesbiana. De fet, estic jo parlant més de lo que,
que
els directors volen, no? No.
Però sí que me pareix ressenyable. Això ajudarà a normalitzar-ho i que deixi de ser tabú algun dia, que, que ho esperem. I en les pel·lícules d'animació sí que dona la sensació de que estos estigmes i estos tabús se van trencant, perquè en moltes sèries d'animació s'han introduït aquest tipus de personatges amb aquestes orientacions, però encara queda moltíssim camí per recórrer, però se farà aixina en aquest tipus de... Com ho ha fet Mitchell, ho aconseguirem algun dia.
I la banda sonora és Rihanna versionant el Dragostea d'Intei, o sigui que és que ho té tot. Live Your Life, de Rihanna, un temazo que agafa més aquests acords del principi de Dragostea d'Intei, i és una cançó a més que té també molta importància en la trama perquè és el tema que unís a dos personatges, a la filla i al pare. Molt recomanable, la teniu a Netflix, ara mateix tot el món de Netflix, o sigui, la podeu veure tots i totes a casa i la gaudireu moltíssim. Lluís, no?
Doncs sí, sí, recomanadíssima. És de veres que em va sobtar que... Que era un poquet llarga, dura 1 hora 50, que...
No que sé, normalment per a l'animació...
Se sol reduir perquè sí que és com que hi ha un moment que ja volen anar-se'n de la sala o el que siga, no?
Lluís, tenim molts... Res, un segonets per a parlar d'allò que hem vist esta setmana, que sempre ens agrada fer-vos alguna recomanació d'allò que estem veient. Jo, molt breument, Lluís, estic amb l'Innocente, li estic donant aquesta oportunitat que li van prometre la setmana passada,
i
he de dir que per ara porta la meitat i té molt bon desenvolupament, està anant tot molt bé, tinc moltes ganes d'arribar a casa per a continuar-la, vull dir, al final s'està complint el que prometia Oriol Paulo la setmana passada, que és que t'enganxe i que disfrutes amb totes les trames que n'hi ha, perquè n'hi ha moltíssimes trames, molt coral, molts personatges, així que només deixar-ho ahí. Crec que la gent l'estava veient, està tenint molt d'èxit a la plataforma, així que no és cap recomanació nova, però a mi m'està agradant molt, així que ahí queda. I tu, Lluís?
Doncs jo m'he posat a massa. Doncs estic amb Mira lo que has hecho.
Tu no vas a l'última tampoc, eh?
No, no. vaig un poquet per darrere.
Te la vaig recomanar jo o qui te la recomana? Lo que has hecho és una obra maestra.
Doncs sí, són 3 temporades, creada per Berto Romero, es pot veure a Movistar i està produïda per El Terrat. Bàsicament, conta un poquet l'experiència de Berto com a pare, que crec que ja té 3 fills, no?, en la vida real. I la sèrie, bueno, amb l'humor negre que caracteritza Berto, i la veritat és que m'està agradant molt.
És una passada.
És molt divertida, té molts personatges també, el que estaves dient, molt icònics i molt... No és tan coral, però sí que és de veres que sí que t'acaba creant un univers amb l'escola Montessori.
El germà és que desespera, eh? El germà de Berto.
Sí, donen ganes de no tindre germans.
Sí, totalment.
I la veritat és que m'està agradant. Vaig per la segona, que porta 2 capítolets. Són 3 temporades de 6 capítols i 22 minuts cada temporada, amb mogolló de cameos, Anna Castillo, un munto de... De gent.
A mi m'agrada molt quan juga Berto Romero a fer de Berto Romero dins de la sèrie. O sigui, hi ha una triple...
Clar,
un triple bot, no?
Perquè... Sabent que damunt ell en la vida real conta això mateix. O sigui,
clar. A mi me va agradar moltíssim i de veritat que també molt, molt recomanable. No sé si han parlat d'una 4ª temporada. Ara mateix no, espero que sí. No ho tinc, però de veritat que tant de bo siga així. I alguna coseta més?
Sí, seguint amb El Terrat, ha estrenat una minissèrie de 5 capítols en Filmin, que és El Terrat, los primeros 30, perquè complís 30 anys Buenafuente des de que va començar en la ràdio de Reus amb El Terrat, que ja era un programa de ràdio, i va passar a Barcelona. És molt senzill, és un membre, o sigui, un amic seu que és director i creatiu entrevistant-lo. I bueno, crec que El Terrat, vulguis o no, ha creat una cosa molt gran dins de l'estat espanyol i a mi m'agradava la història perquè el seguís des dels inicis a TV3 en La Cosa Nostra i una altra cosa i bueno, crec que és interessant per això. I he vist una peli gallega, Lua Vermella, que visualment és un flipe increïble.
Que està allà.
A Filmin. Uh-huh. És un flipe, però no és molt experimental. No la recomanaria perquè és molt, molt estranya, però visualment és una passada, una direcció de fotografia impressionant.
Menos de 100.
¿Quieres que ahora conduzca yo un rato? Así tú podrás descansar.
Eso estaría bien, Lula.
Doncs ahí tenim una escena mítica per a també marcar un abans i un després en este programa. I com anem dient des del principi del mateix, tenim una sorpresa que donar-vos, perquè Lluís i jo no estem a soles ara mateix als estudis. S'acompanya una persona que ha format part de l'actualitat del cinema en les últimes setmanes, i és que el seu exitós llibre està a la venda i ha causat furor per xarxes. A nosaltres ens va arribar i a més van dir, este nom ens sona, crec que hem compartit estudis, almenys el centre educatiu amb ell, a l'Escola Politècnica Superior de Gandia, i és Torío García. Torío, molt bona vesprada, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres.
Bona vesprada, gràcies a vosaltres.
Les 100 primeres pel·lícules de Nicolas Cage, una obra que hem pogut veure per damunt i que conté unes il·lustracions, uns textos i unes històries magnífiques per a conèixer més encara, si podíem, amb tota la informació que n'hi ha sobre Nicolas Cage, esta figura. Com t'arriba la idea de fer esta obra?
Bueno, jo ja portava temps sent fan de Nicolas Cage i portar la Nickagepedia de més. I, bueno, volcant totes aquestes coses que jo coneixia, pues, a xarxes socials, al blog, al fanzine que tinc en paper. I un dia, Paco Alcázar, el dibuixant, sobretot conegut per ser col·laborador del Jueves i, bueno, de tants altres projectes, va comentar a Twitter que per un encàrrec que l'havien fet, van adonar-se de que tenia moltes pel·lícules de Nicolas Cage que no havia vist, i va començar a voler-les, i li va quedar algo ahí de voler fer algo amb aquest temps que havia dedicat a voler les seues pel·lícules, i no sabia com plasmar-lo encara, però volia pues, fer un llibre o il·lustrar algo amb Nicolas Cage. I un dia, anys després de dir allò, em va contactar a mi per Twitter, perquè ja volia anar endavant en sèrie, però volia que la part de documentació necessitava ajuda, perquè ell s'anava a encargar de la il·lustració, però volia pues, ajuda per la part de documentació, perquè era laboriosa i volia que estiguera bé. I com jo pues, tenia xarxes socials totes aquests perfils de la Nickagepedia, pues me'n va contactar per a veure si volia col·laborar en aquesta part, i jo vaig dir que sí a la primera.
I se va quedar és l'obra que hem pogut veure i que està sent tot un èxit. No sé si t'esperaves aquesta acollida. Jo estava veient, i ho parlàvem abans, que fins i tot Àlex de la Iglesia vos la comentava, la retuitejava. Té molt d'èxit Nicolas Cage a les xarxes.
Sí, sí, això era un dubte. Quan estàvem treballant, perquè han sigut 2 anys de treball, no sabien què passaria amb el llibre. Si seria un fracàs total, si a la gent li agradaria, si tindria èxit, no sé. no sé cómo anirá de vendes y de mes, pero lo que es de en medis y en repercusión, xarxes, sí que es verdad que estén contentísimos, porque por eso incluso la productora de Mandy, de Spectrevisión, va a un tuitechar que le volía la edición anglesa ya, y bueno, o sea, estén flipant en per esa banda.
Qué guay.
I és el que dius, molts mitjans de comunicació s'han fet ressò de la notícia i dona la sensació de que no haverà passat en un llibre d'aquestes característiques dedicat a un altre actor o actriu. O sigui, què té Nicolas Cage, que molts poquets tenen, més enllà de lo famós o les pel·lícules que ha fet, perquè hi ha molts altres persones famoses, també molts altres actors o actrius que han fet pel·lícules de tot tipus, o que la seva carrera siga molt versàtil i hagi canviat tant. Per què Nicolas Cage genera això? Sobretot en xarxes dona la sensació de que és una bombolla de fans totals de Nicolas Cage.
Jo crec que és un actor que, a banda de ser molt famós pel seu treball cinematogràfic, per a bé o per a mal, per a ell mateix, és un meme d'internet. O sea, de fa 10 anys cap a sí, la seva popularitat en GIFs, en vídeos, en imatges, en memes, jo crec que no és equiparable, no sé, a... Pot ser puntualment ja altres actors o actrius que sí que tenen com algun meme famós, però és que lo seu és, em pareix que no té comparació. Uh-huh. I això, per a bé o per a mal, fa que siga molt popular. O sea, per a la gent jove, per exemple, que igual no... Hi ha molts actors de la seva generació i la gent jove igual no saps qui són o no els reconeix, a Nicolas Cage és molt més fàcil que diga aquest és Nicolas Cage.
Uh-huh. I a tu, personalment, per què t'agrada Nicolas Cage? Perquè podem parlar de molts perfils, de perquè me fa gràcia, perquè no me fa gràcia, però això també m'agrada. A tu què li vas veure en tots aquests anys com per a crear la Nick Cagepedia?
Sí, jo era fan de algunes de les seues pel·lícules. No sé, pel·lis seues que m'agradaven, Con Air, Arizona Baby, El Senyor de la Guerra, no sé, moltes. Però va ser quan, estudiant a Gandia, un any el meu company de pis i jo vam veure un par que eren com més, bueno, tenien com una fama o infama, que eren Besos de Vampiro i Wickerman, i vam veure les dos i van detectar com una sèrie de patrons que van dir, ostres, anem a veure més. I van començar a veure més pel·lícules de Nicolas Cage, i clar, ahí van veure com que havia algo, o sea, no era ya un actor, era algo que tenía alguna especie de sistema o de algo y
era una entidad superior a todos nosotros.
Sí,
antes,
sí,
¿no?
Era como algo que era ya familiar. Cuando ya portabas 5 o 6 películas, digo, y ahora es cuan tal. Y, o sea, ya una... Es como fácil reconocer les seues cosas. Ya a vegades que les deis a la banda, pero cuando no, es como que crea una continuidad en toda la seua obra. I això, jo abans era fan de pel·lícules seues, i a partir d'ahí, que va ser abans de que siga era també un meme, és quan estava començant, és quan jo me'n va fer fan de veritat, de dir, ostres, aquí hi ha algo interessant, anem a veure. I a més, coincidia també que començaven a eixir tots els memes que em feien gràcia, perquè una cosa no quita l'altra, i aquests dos corrents de seguir la seua carrera i, per altra banda, la seua popularitat en internet, pues... Per ahí ve la cosa i així ja estem 10 anys després.
Uh-huh. I suposo que d'ahí vindria la creació de la Nick Cagepedia, que ja l'has mencionada, i que crec que estaria guai també contar aquest projecte, perquè és un poquet la base de en lo que ha cristal·litzat ara el llibre, no?
Sí, la Nick Cagepedia va néixer com una pàgina de Facebook de quan van començar a veure les pel·lícules que portàvem entre el meu company i jo, i només pues, compartien notícies, compartien memes i publicaven què pel·lis de Nicolas Cage anaven a fer en canals en obert. I amb això...
Informació
ja...
de servicio, total.
I amb això ja després, pues, de lo que era una pàgina de Facebook, després va ser també un compte en Twitter, després va ser un blog, després va ser el compte d'Instagram i ja finalment va ser el fanzine en paper. I ja, lo que era això, ja després pues, van ser articles propis, contingut propi, fer entrevistes i bueno, va créixer la bola i això.
Serra. Me encanta ese nombre. S-E-R-A. Pero es preciso que te diga algo antes de seguir adelante.
¿El qué?
Aquí me tienes instalado en tu casa. Pero quiero que me dejes pagar el alquiler de este mes.
No.
¿De acuerdo?
¿Por qué?
Estem escoltant una de les pel·lícules cimera, no? Estem parlant de Living Las Vegas, ese Oscar que té Nicolas Cage, que pot ser molta gent que només coneix el meme, no se ho pot creure o no ho sap, que té ese Oscar. Una pel·lícula, per cert, m'agradaria anotar simplement que moltes de les vegades que reconeixem a Nicolas Cage i també el reconeixem és per la veu, i que en castellà està Jordi Brau darrere d'eixa veu, d'eixa actor de doblatge, i que en este cas, en Living Las Vegas, no és ell, és un altre, José Antonio Zeinos, que és la veu, per exemple, de Steven Seagal, i que se fica a esta pel·lícula, però que normalment és Jordi Brau, i que crec que també li dona molt de pes al personatge que nosaltres coneixem a Espanya de Nicolas Cage. Living Las Vegas, ahí n'hi ha un paper darrere de alcohòlic que li dona aquesta fama, i aquell inici de Nicolas Cage, i parlem un poc de l'actor amb tu, Torio, pareixia que anava cap a un camí que en els últims 10-15 anys no s'ha consolidat aquell actor de, no sé, de drama, de un treball un poquet més rigorós a nivell narratiu, i que s'ha convertit més en un actor de pel·lícules d'acció, de sagues. Com has vist tu, que el seguís estant anys, aquesta evolució, i quan creus que és el punt que separa una cosa d'una altra, si n'hi ha?
Realment jo crec que ell des del principi va com fer, o sea, té una carrera com que va pegar volantazos per a un costat, comença a fer en pel·lícules més indie, després es passa com a comèdies romàntiques, després torna com a fer cine més independent, guanya l'Oscar en Living Las Vegas, i quan pareix que té ese reconeixement i ese prestigi, es va per al cinema d'acció i fa La Roca, Conner i Cara a Cara. Després es tira per thrillers oscurs com 8 mil·límetres, Al límite de més. La seva carrera des de sempre és com que s'avorreix de fer una cosa, i quan porta un temps fent coses similars va cap a un altre costat. Sí que és veritat que per a final de 2010 és quan ja hi ha un punt d'inflexió, que és quan té el deute este amb el fisco, i este que posarà a fer pel·lícules a
lo
que siga, carcoporro, per a pagar factures. I ahí sí que és quan jo crec que, a més, coincident amb esta popularitat del memes en internet, la seva popularitat com a meme va cap amunt, i el seu prestigi a l'hora d'escollir projectes va cap a baix per pura necessitat. I ahí ja com 10 anys, pues, per a finals de 2010 o així, ja una època d'estar a baix, encara que hi ha coses que són molt rescatables, que són igual més desconegudes, perquè clar, hi ha una producció ingent ahí.
També dona la sensació de que a Nicolas Cage sempre se l'acusa de ser massa histriònic, massa sobreactuat, i ja l'acusaven en pel·lícules, diguem, pel·lícules de més qualitat, Cotton Club, Living Las Vegas, que estàvem parlant, i dona la sensació de que ara ja està desatado total, perquè a més són pel·lícules on se presta això, ell crec que és també conscient d'eixa popularitat en internet, i dona la sensació de que li dona a la gent el que busca. Jo vull saber això, si a tu de veres te pareix que tota la vida ha sigut aixina, no? A nivell actoral ja de com interpreta ell els personatges, perquè en Living Las Vegas per a molts és com un premi un poquet immerescut, perquè és com sobreactuat i molt exagerat.
Sí, jo crec que, però ell mai ha rebutjat això. O sea, igual les seues primeres pel·lícules de ser jove sí que intentava ser naturalista, però hi ha un moment en què diu, mira, jo passe del naturalisme i vull fer el que, o sea, fa expressionisme, per dir-ho d'alguna manera. Després sí que és veritat que té pel·lícules on està molt natural perquè ell vol, i jo sé, Joe, per exemple, o Adaptation, que també va ser nominat a l'Oscar. Ell quan vol pot ser naturalista, però és que no vol, o sea, i jo crec que el seu públic també és una cosa que al final espera. O sea, els seus detractors pot ser una cosa que odien, però els que són fans, inclús una pel·lícula que no val res, el fa i el seu mega acting en el seu moment, i tu, això que t'emportes.
Jo recordo, Torio, Mamà i Papà, en què la vaig veure a Sitges, i tots els que estàvem allà estàvem esperant la pel·lícula per veure a Nicolas Cage. Simplement el que ens interessava era veure el seu paper i com s'ho prenia, perquè a més ja sabíem davant mà que no és així, però ell s'estava interpretant a ell mateix, i en molts dels planos ell força la seva cara de meme per a que el públic se riga o relacione amb aquest ideari que tenim de Nicolas Cage a internet. Ell mateix està fent-se el seu meme a la pel·lícula que a mi no me va agradar molt com a trama, com a pel·lícula en si, però que va causar furor. I estaven tots allí descollonant-nos i estaven tots aplaudint les escenes en què hi sia ell, i ja no te dic quan va ser el seu nom als crèdits. Allò era una botxeria. Vull dir, s'està com menjant el personatge ell mateix, no? I fins i tot, i ara també ho comentem amb tu, ese projecte que n'hi ha damunt de la taula, de Nicolas Cage interpretant-se a Nicolas Cage.
Sí, jo crec que això és el o sea, lo que hem dit abans, lo que he dit abans de variar el camí. El nou és, jo crec que ja t'he pagat o t'he saldada la deuda amb Hacienda, i el que està fent ara és abraçar el seu meme. Des de Mandy, pot ser un poquet abans, ja sap que... Ja, el mateix també, com que s'ha reconciliat amb eixe caràcter seu, abans no li feia gràcia, però jo crec que ja ha vist que això té potencial, que això atrau públic, i ja té pel·lícules que fa directament per això, o sea, per a complair els que volen fer gifs dels seus moments.
Mm-hmm. És que és un cas que a mi em recorda un poquet al de Robert De Niro, que és un grandíssim actor, ahí crec que té menys detractors, però sí que ha tingut una carrera com molt seriosa i molt assentada, i porta 20 anys fent pel·lícules per a gent no sé, en un sentit de l'humor molt de... No sé, molt depriment. I pel·lícules molt blanquetes i molt familiars i de més. Lo que a mi em provoca això és com a que dona la sensació de ser un punto de no retorno. Vull dir, se pot tornar de fer 10-15 pel·lícules, pues això, de motoristes fantasmes i de coses super exagerades, pots tornar en algun moment a fer... no sé, algo amb els Coen o amb Coppola o amb Lynch o amb Scorsese o amb un gran director?
Jo crec que sí. Jo crec que ell, si vol, ho farà. El que passa és que igual ara està en aquest moment i si per ahir troba èxit, jo crec que igual un par d'anys encara ens queden d'això. Uh-huh. Que això no vol dir que dins de X temps ell li doni un nou gir a la seva carrera i es posi a fer drames intimistes a tope. No... No crec que ell li diga que no a res.
A mi sí m'agradaria retomar això que t'he dit d'aquest projecte que n'hi ha, perquè deia que Lluís, amb Robert De Niro, a mi me recorda a Jean-Claude Van Damme, aquesta pel·lícula que n'hi ha de JCVD, en què Jean-Claude Van Damme se parodia, se critica o no sé què fa amb JCVD, que a mi me pareix un pel·lículo i a mi me va agradar moltíssim, i pareix que el projecte de Nicolas Cage vaja per ahí darrere, no? O sea, vaig a aparèixer amb aquest objectiu, amb aquest interès d'ell riure's d'ell mateix, però intentar fer-ho d'una manera dramàtica o seriosa perquè la gent un poquet siga conscient, per exemple, de tot el drama que ha tingut que viure d'aconseguir projectes com siga per a pagar-se els deutes que tinguera amb Hisenda, amb els seus problemes personals que després has de portar-los també a darrere d'una càmera. No sé si va per ahí i si tens alguna informació respecte a este projecte.
Sí, sí, o sea, jo crec que va per ahí. O sea, crec que ja l'etapa més oscura ha passat i crec que ja ell pues, va ser capaç de riure de si mateix i també perquè no, jo crec que farà un poc d'autocrítica de les seues decisions, perquè, si no m'equivoque, ell se va interpretar al seu mateix de diverses etapes anteriors. O sigui, que sí que estarà ahí amb la... O sea, serà com JVCD, però igual va una... un poc més enllà. Mm-hmm. I sí que és veritat que la pel·lícula... No sé què faltarà de rodatge o estarà ja en postproducció. Sé que es va rodar finalment a Europa pel tema Covid, que anava a rodar-se en México, i que per aquesta circumstància ja en el elenco ja molts actors espanyols. Està Paco León, està Jaime Ordóñez, està Manuel Tallafé... O sigui que... Uh-huh.
Que guai.
Que jo crec que té bona pinta.
En el mundo hay más de 550 millones de armas de fuego en circulación. Un arma de fuego por cada 12 personas que hay en el planeta. Y digo yo... ¿Cómo se arman las otras 11? There's something happening here. What it is ain't exactly clear.
Esta vez me escoltan la intro del Señor de la Guerra, que sé que a Pablo li flipa molt. I aprofitant que a més, sempre que parlem de Nicolas Cage, Pablo ho diu, és com que també és un actor que provoca aquest fenomen fan, aquest hooliganisme, no? de saber quines són les teues preferides i defendre-les a mort. M'agradaria, Torio, que ens digueres quina és la més representativa o dos o tres més representatives de Nicolas Cage a nivell actoral o a nivell de la qualitat de la pel·lícula o el que tu consideres que transmet millor eixe Nicolas Cageisme.
És complicat, eh? Jo crec que igual per a cada concepte hi ha una pel·lícula diferent. Per exemple, jo crec que si per al Nicolas Cage més concentrat en el seu... en la seva essència és Besos de Vampiro. És la millor
pel·lícula. És la que li provoca el meme, famós.
Sí. És la millor pel·lícula, no, és una bona pel·lícula. Bueno, això ja depèn de cada un. No és molt bona, a mi m'agrada, però no pot ser que no espera tot el món. Si vols una que sí, jo crec que està superbé en tots els aspectes, és Adaptation. Crec que a nivell actoral està molt bé i la pel·lícula en si està molt bé. I ja després estan les que personalment són les meues favorites, que són Con Air, que són Teniente Corrupto i que és Mandy, que són pel·lícules que tampoc són per a tot el món. A mi m'agraden molt, però, per exemple, Con Air igual és més accessible, però si t'agrada el cinema d'acció, si no, tampoc. Però una que jo recomane, perquè és molt desconeguda i crec que pot abarcar a un abanic així ample de gent a qui li pot agradar, és Red Rock West, que és un thriller de mitjans dels 90... i una pel·lícula així xicoteta, però que té una trama entretinguda i té un rotllo com Hermanos Coen, els seus thrillers, i crec que és una que pot agradar i que pot sorprendre perquè no és massa coneguda.
No, la veritat és
que jo no l'he vista. No, o sigui, que no el primer que vaig a fer quan arribi a casa.
I ara te vaig a fer l'altra pregunta, la contrària. Tu, sent tan fan de Nicolas Cage, has vist alguna pel·lícula que hagis dit, per favor, Nick, per què has agafat això? Perquè jo recorde, personalment, ara també, igual que he dit El Senyor de la Guerra, o La Roca, que ens fascina als dos, que farem un programa especial només de La Roca, jo recorde World Trade Center. I World Trade Center, a mi, me va ocasionar mal físic. Però ja no és per Nicolas Cage, el que és el concepte de la pel·lícula, l'objectiu, com està tractat el tema. A més, un tema prou important com és el 11S, a mi va provocar de veritat nàusees, molt, molt malestar. No sé si tens algun cas així aparegut veient alguna pel·li de Nick.
Bueno, igual no, jo hi ha un parell que sí que no m'agraden gens, però si algú vol veure-les, jo no
no vas a posar pegues.
No, perquè igual sí que pot agradar a algú, però a mi especialment la de Inconcebible, que és una pel·li recent amb Gina Gerson, també coincidís en Cara a Cara. Sí. A mi és una pel·li que no m'agrada gens, ni la trama, ni o sea, és com una pel·li de tarde, de niñera malvada, i que a més Nicolas Cage igual en total és 10 minuts i probablement van gravar les seues escenes sense el res dels actors, no sé, a mi no m'agrada, però pot ser que algú que siga fan... O sea, és una pel·li que igual a ta abuela li pot agradar com a pel·li de tarde, per què no?
Lluís, ¿tú tens alguna preferida o alguna que no aguantes?
Bueno, ya ho has dit, la de La Roca me encanta. Además, es que a Nicolás es un tío que siempre le tengo cariño. Vull dir, a mí sí que me agrada saber que en la peli anava així. A banda, Arizona Baby, crec que ell està molt bé i crec que en els Coen li pega molt un actor com Nicolás, perquè són amants de personatges també molt exagerats, molt icònics, molt marcats, i Nicolás ahí està brutal. A mi me flipa en aquesta pel·li.
I ara també vull obrir un altre meló, que és aquestes pel·lícules que sí o sí has de veure, encara que facin en la tele mil vegades i les hagi vist mil vegades, perquè hi ha algo que t'atrapa. A tu, evidentment, si veus Nicolas Cage, de segur que te la poses, Torio, perquè tenies un Facebook on posaves com feien les pel·lícules. O sigui, me flipa i m'encanta. Però sí que és veritat que jo tinc com aquests guilty pleasures que no puc evitar-ho de posar-me-la. I una és Next, que me pareix que la fan, de fet, cada setmana, i me flipa. I l'altra és que és Family Man. I don't even have a song to sing. All I know is la 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 la. I love you. es que Family Man y El Hombre del Tiempo de Gore Verbinski, ¿no? Que sí. Son dos películas que además creo que están en el mateix año, por ahí. Y es que son apasionantes y a mí me parecen... Y se ha criticado mucho, pero esa sensiblería o ese estilo nadalenc que tienen, sobre todo de Family Man, y de verdad que la puc veure vegada rere vegada, que me encanta, me apasiona. El momento este de cantar que hice esta vez en la pantalla recordando el momento de cuando era más jove, es que me flipa. No sé por qué, mira tú. No sé si vosotros también tenéis alguna de estas que no podeu veure, tot i que sapigueu que ya la heu vist mil vegades o que tampoco es que siga de una gran cualidad.
Sí, mira, yo ahí también diría igual la de Next, que o sea, sí que té esa qualitat com de, ostres, no és bona perquè els efectes i tot són com cutrecillos, però és entretinguda, o sea, és que és
molt divertida.
O sea, no pots parar de veure-la perquè és de què serà lo següent que va passar i sí, no sé si seria guilty pleasure perquè jo la disfrute genuïnament, mm-hmm. encara que no siga bona, o sea, Next estaria en esa categoria.
A mi me flipa la de noms de pel·lis que hem dit de diferents dècades. I moltes d'elles sí que van ser un èxit i que van marcar una etapa. Siguen més indies, més importants, i és el que comentava Estorio abans de la versatilitat d'aquest actor, que quan volia canviava de registre i me flipa. Jo sí que tinc una pregunta. Amb el que comentaves de fanzine, després d'estar tants anys generant i compartint contingut sobre Nicolas Cage, dona per a tant? Vull dir, és... En el sentit de, al final ja és com si fora de la família, és com si fos el teu cosí, perquè te saps, bueno, igual te saps millor la vida de Nicolas Cage que d'alguns cosins, perquè és com, jolín, com pots, una persona com pot tindre tanta cosa. A més, ell és molt prolífic, ha fet moltíssimes pel·lícules.
Sí, sí, és difícil estar al dia. De fet, quan estàvem fent el llibre, Paco i jo, era com de, ostres, és que no anem més a espai fent dibuixos i recopilant informació que Nicolas Cage generant pel·lícules i notícies. Per sort, ha arribat una pandèmia que ha paralitzat la indústria, i aún així encara li ha donat per a fer el documental este de Netflix, sí, i de casar-se un parell de vegades. Però jo crec que ara està més tranquil i ha donat com este respir per a treure el llibre però sí, o sea, és inagotable i el que ens
és
que
brutal. Queda.
Si vos pareix, llegim breument per a finalitzar el programa i acomiadar a Torio, hem fet una pregunta per xarxes, no? De quina és la pel·lícula favorita de Nicolas Cage de la gent. Molta gent coincidís amb Living Las Vegas, tenim a Ruibek, a Juana, tenim també a Salva Sala, a moltíssima gent, però sí. Després també tenim una pel·lícula com La Búsqueda, que no l'han nomenat i que també em pareix una pel·lícula familiar prou divertida i que han esmentat diverses persones, així, per exemple, a Cachito li agrada molt, o a Sergi Nagant, i també Color Out of Space, i també m'han dit que són les dues produccions així un poquet més indie però a la vegada atrevides que ha fet en els últims anys, que flipen també molt a festivals com a Sitges, que on van poder gaudir d'elles. També són algunes preferides de la gent. I Snake Eyes, no l'hem esmentat.
Ojos de serpiente,
Ojos
película,
de serpiente.
Un traveling de la que ni al principi, vamos, que ja vull era ser de mal.
Salva Sala ens parla d'ella, ens recorda que esta pel·lícula està ahí, i també, per últim, també El Senyor de la Guerra, Charlie Fuster, i Arizona Baby, com està d'acord amb vosaltres, Vicente Cine. Molta gent molt fan de Nicolas Cage, per moltes raons, cadascuna d'elles. En Twitter crec que també has fet la pregunta.
Per
no?
Twitter, @Cacius, en dia. Altres dos que no hem mencionat, que és La Ley de la Calle i Kikas, que tampoc hem mencionat. O sea, és que lo de Nicolas és increïble. Tony de l'Hostal ens diu la d'Iron Man que no ha plegat fer mai, o la de Superman que sí que li feren un retrato. Però bueno, és Tony de l'Hostal.
Ahí está, això està en el llibre? Sí, també
sí, hi ha una part per a pel·lis que no foren.
Que haurà sigut increïble ampliar encara més la llista de Nicolas. Pere Álvaro ens diu, impossible decidir-se, totes són obres mestres. I algú li contesta, soc fan de Nicolas Cage de forma no irònica, ho dic seriosament, cara a cara, con Air, Tiempo de Brujas, Family Man, Snake Eyes... Pareix que n'hi ha que justificar-se, no? De manera no irònica, com si, jolín, pues si és que Nicolas Cage és un crac. Això ho dia @beirboa. I després, Conner, La Roca, Mandy, Diego nos comentaba Living Las Vegas y Adaptation, uh-huh. y María, que es arroba tot el rato en subscric a este comentari. Acid Lemon també deia Family Man, com uh-huh. tu, Pablo, crec que també s'emociona. I vaja, mogolló de comentaris.
A Lluís abans, amb això de la justificació de per què te pot agradar Nicolas Cage, que a vegades me ve la comparativa al cap de Camela. Camila és un grup de música que pot agradar-te perquè van marcar un abans i un després, perquè tenen un estil molt personal, perquè realment, per exemple, a mi personalment, pues una, són cançons que me motiven, no? que fan que estigui feliç, però que també s'han convertit en un, no un meme com a tal, literalment, però sí com un grup que tens com de conya, no? Com de, qui és el teu grup preferit? Pues Camila. I has de justificar que No, jo ho dic en sèrio. I això també passa molt amb Nicolas Cage, no? Per acabar, Torio, això de que tu hagis de dir de veritat que jo no tinc la Nick Cagepedia de conya, és que realment m'encanta.
Sí, bueno, jo crec que és una cosa d'este de les xarxes socials on tens que ser fan irònic, sinó com que rebaixes el teu nivell intel·lectual segons què coses. Jo sóc fan genuí de Nicolas Cage i no, això no quita que els seus memes i els seus gifs, o sea, em fan molta gràcia, o sea, jo crec que són compatibles, o sea, no... Però bueno, sí, és cert que ara mateix ja con moltes coses que ja que matisar que no eres fan irònic i jo no estic d'acord amb això, o sea, ja que ser fa de veritat, si no, per a què?
Molt bé, doncs Torío, moltíssimes gràcies per estar avui així amb nosaltres a Sinestèsia. Ha sigut un plaer de veritat absolut poder tindre't així com a expert en Nicolas Cage. A més, des d'ací, tornar a recomanar les 100 primeres pel·lícules de Nicolas Cage, el llibre que el podeu trobar, a més, en tots els puestos, perquè, com hem dit, ha tingut un munt d'èxit i està a l'abast de tothom. Moltíssimes gràcies, esperem que hagis passat una bona estada així i que vagi molt bé amb el llibre i amb les pròximes publicacions que facis.
Moltes gràcies a vosaltres.
Lluís, gràcies, Torío.
Cançó final?
Estem escoltant Send Me On My Way de Rusted Root. Són a moltes pel·lícules, però ens la recomanava Casaya Paradise, Noi to Our Love en Twitter, recordant-nos concretament que sona l'escena del Des de Juni en la pel·li de Matilda.
Doncs a mi ja.
També sona en Ice Age en 200.000 més.
I segur que en alguna de Nicolas Cage.
Home, seguríssim. Moltíssimes fet, gràcies per la recomanació. Gràcies, Torío. I que tingueu una setmana plena de bon cinema i bones sèries. Gràcies. Adeu. I would like to hold my
reach out my hand. Oh, me say, oh, me tell you to run.
On my way, on my way.
Nobody say, nobody on.
Escoltes, un programa de la Xarxa de Emisores Municipals Valencianes.